Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope després de la primera gran nit europea del nou trident del Barça. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Com va? Bona tarda a tothom.
El Barça a vuitens i pendent de Dembélé.
El triomf 3-1 davant el Borussia Dortmund amb gols de Luis Suárez, de Messi, de Griezmann, classifica i com a primer de grup el Barça classifica per aquests vuitens per les eliminatòries. Un conjunt al Blaugrana que, a aquesta hora, està pendent de la lesió d'Ousmane Dembélé, que, recorda, els 26 de partit es va retirar d'aquest enfrontament davant el conjunt alemany. Avui Dembélé ha tornat a passar proves. En passarà més demà divendres, però fins demà mateix no coneixerem l'abast exacte de la lesió del jugador francès.
A dia d'avui, el Tottenham és l'únic possible rival segur del Barça als vuitens de final de la Champions.
Sí, perquè el conjunt anglès passa com a segon. Això és segur. A més, l'equip blaugrana evita conjunts de primer nivell com el PSG, el Bayern de Munic, el Manchester City de Pep Guardiola, la Juve, el Liverpool o el Leipzig.
Avui parla Robert Moreno.
En un nou capítol del cas Selecció, el ja exseleccionador espanyol de futbol mou fitxa i anuncia, després d'escoltar Luis Enrique, una compareixença davant els mitjans de comunicació a 6:45 de la tarda, 18:30.
L'Espanyol busca assegurar el primer lloc de grup.
Quan faltin 5 minutets per les 7 de la tarda, és a dir, 18:55, Ferencváros, Espanyol, cinquena jornada de la fase de grups de l'Europa League, la segona competició europea en importància. Una victòria assegura aquesta primera posició de grup. Recordo que l'Espanyol ja està classificat per les eliminatòries de forma matemàtica, ja és equip dels setzens de final i, com a detall curiós, han viatjat en una convocatòria de 20 13 jugadors del planter.
Jonathan Soriano lesionat.
El Girona, el davanter del Pont de Vilomara, pot haver dit adeu al 2019 després de patir un esquinç de grau 2 al turmell dret a l'entrenament d'ahir. El club, el Girona, parla de 3-4 setmanes de baixa.
Victòria de prestigi de l'Uni Girona.
Espar City Leaf, Uni Girona 79, Dinamo de Kursk 61. És el segon triomf, la segona victòria en 5 jornades d'Eurolliga per les gironines. Van destacar els 23 punts de Britney Sykes.
I lesió greu de Ferrau al Barça de futbol sala.
El jugador brasiler es perd la temporada després de patir un trencament parcial del tendó d'Aquiles. Cal destacar que és la segona lesió greu al Barça de futbol sala després d'Esquerdinha, que també es perd la present temporada.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope.
Comencem per l'enquesta Barça, ja amb el sorteig a sobre de la taula d'una entrada doble pel proper partit del Barça al Camp Nou, que és el Barça-Mallorca. Tenim partit gran al cap de setmana, Metropolitano, Atlètic de Madrid, Barça. Avui us preguntem, dels quatre noms que de seguida recordo, a qui, atenció, deixaríeu a la banqueta el diumenge? Rakitic, Artur, Arturo Vidal o De Jong? N'hem de descartar un. Quin? Rakitic, Artur, Arturo Vidal o De Jong? Guanya de forma destacada a aquesta hora, 3 de la tarda, 9 minutets, Arturo Vidal, el descartat pel 53% dels vots, amb el 24%, segona posició, Ivan Rakitic, tercera opció, Artur, 17%, i gairebé ningú, només el 6% dels que han opinat, descartaria a Frenkie de Jong. Recordeu, entrada doble, Barça-Mallorca. Passem pàgina. Preguntem per l'Espanyol, enquesta Espanyol. Penseu que el conjunt blanquiblau guanyarà, avui està invicta a Europa, guanyarà el camp del Ferencváros a Hongria, sí o no? La parròquia d'Esports Cope opina que sí, amb el 80% dels vots, el 20% pensa que no. Entrada doble, sorteig que farem demà. Quin partidàs? Diumenge 4 de la tarda l'explicarem al Tiempo de Juego de la COPE. Espanyol o Osasuna. Demà el sorteig de l'entrada doble. Som @esportscope. Recordeu, recordeu, ens heu de seguir. Heu de ser seguidors del programa. Estem fregant els 10.000. D'aquí poc arribem. Heu de ser seguidors del programa a Twitter i heu d'haver opinat en alguna de les enquestes que proposem dia rere dia. No m'enrotllo més. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda amb el Marc Pairés al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota, ja roda Esports Cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Maratomer, maratomer, eo, eo, eo.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Maratonbet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en maratonbet.es.
Al marge de la classificació pels vuitens de final i com a primers de grup, la nit de Champions deixa dues grans notícies pel Barça, una de bona i una de dolenta. La bona és la fotografia del nou trident abraçat celebrant un dels gols. La connexió, sobretot entre Messi i Griezmann, de la que tant parlem, sembla que comença a funcionar. Aquí el que s'ha d'ajustar en l'engranatge és Griezmann, molt acostumat a moure's a l'espai a l'Atlètic de Madrid i que ha d'aprendre a combinar aquest moviment a l'espai amb el joc de combinació al Barça. Però això és cosa de dos. I també Leo Messi ha d'esforçar-se en potenciar i millorar aquesta associació, perquè Messi ha d'entendre, i crec que finalment ho ha fet, que si aquesta connexió acaba funcionant amb continuïtat, pot ser imparable. I la mala notícia és, evidentment, l'enèsima lesió d'Ousmane Dembélé. El francès està desesperat i és comprensible, i el culer també, i també és comprensible.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope.
Comenzó el partido, sacado de centro Luis Suárez para el Barça. En envío hacia atrás. Ter Stegen, Ter Stegen en dos tiempos. ¡Fuera!
Bueno, bueno, madre mía, madre mía. Madre Dios.
Salvó un tití.
Se va a dejar, la deja para Suárez. ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo! Anulado.
Banderín arriba.
Anulado, banderín arriba. Del juez de línea de la tribuna principal. Jugadón de Leo para Luis. Fuera de juego. Era una buena jugada, Miquella.
Sí, buen contraataque, bien llevado.
Oy, el balón de Leo para Luis. Gol, gol, gol. Ahora sí. Ahora sí. El balón de Leo para Luis. Para Suárez. Para el uruguayo. Marca el Barça, la Sociedad. Leo Luis. Luis para Leo, 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 Leo. Oh. Leo para Griezmann, centra Griezmann, no llega nadie, el remate Luis Luis para Leo, 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 gol. Gol. Leo, 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 vaya fallo y vaya robo de balón. Leo, 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 cae al suelo Leo, salió.
Penalti.
No, no, salió.
Ah, y le va a sacar amarilla.
Amarilla para Leo Messi porque considera al árbitro que se ha tirado.
Sergi Roberto que va a centrar otra vez, segundo palo para Leo, fuera. Ha saltado más Leo que Piszczek.
Mira.
Ha saltado Leo de cabeza, fuera, desviado. Se va de la cancha y la mete, balón interior para Griezmann. Gol, 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 gol. Desde la parte derecha, más allá del lateral.
A ver si hace un Dybala.
Vamos a ver. Tira Leo a la escuadra.
Eso quería hacer.
Arriba.
Le ha faltado poco.
Sancho gol. Sancho gol por la escuadra izquierda. Un tirazo
golazo,
tremendo.
Golazo.
Del inglés Jadon Sancho marca el primero. El Borussia, minuto 32. Marca Jadon Sancho. Final. A octavos de final de la Copa de Europa de la Champions, como primero de Grupo F, el Barça sorteo 16 de diciembre, lunes, 3-1, Elena Conde.
Se han saludado los dos.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 3, Borussia 1, un marcador que classifica el Barça més com a primer de grup als vuitens de final de la competició. Porta atenció al Barça 13 anys seguits acabant primer de grup a la Lliga de Campions. Té el seu mèrit, no serveix de res si després no la guanyes, però és una bona dada. Així que l'última jornada, que es disputarà el dimarts 10 de desembre, ja serà intranscendent pel Barça. L'última jornada és Inter-Barça i Borussia-Slavia de Praga. Barça 11 punts, Borussia 7, Inter 7, Slavia de Praga 2. Per tant, Borussia i Inter es jugaran la segona plaça de grup en aquesta última jornada. del Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Una nit més plàcida del que esperàvem ahir al Camp Nou, no? Segurament, o què?
Sí, sí, sí. Al final el Barça va ser molt superior, sobretot a la primera part, i després, doncs, ja ens té acostumat a defensar el resultat. A mi no m'agrada. Va ser un joc avorrit a la segona part, deixant de banda, per exemple, la societat entre Messi i Griezmann, que al final va marcar gol al francès, però el Barça estava allà visquent de renda, no? A la segona part, i això no m'agrada. Estàs allà a la porteria del gol nord i estàs veient allà la defensa del Barça jugant al contracop, però bé, va ser resultadista, va jugar força bé davant d'un equip que ha demostrat al final que és el més fluix del grup, perquè l'Eslàvia de Praga i, per exemple, l'Inter de Milà al Camp Nou van ser més perillosos que no pas l'equip alemany. De manera que missió completa per part del Barça, primer de grup a vuitens de final, que és el primer, em sembla, que es classificava a la nit d'ahir pels vuitens de final, i a més com primer de grup, de manera que la tornada dels vuitens seran aquí a casa.
Sí, i els culers ja poden començar a mirar cap a aquest sorteig dels vuitens de final de la Champions del 16 de desembre. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Els grups es van configurant i ja sabem quins equips evitarà el Barça, que són els primers de grup, que hi ha molts cocos, eh?
Sí, perquè, com deia el Manolo, han quedat molt més clars els grups A, B, C i D que no pas els E, F, G i H. Però, de moment, ens està quedant un bombo de primers classificats de grup i, per tant, caps de sèrie en aquests sorteig de vuitens força atractiu, perquè aquest bombo ja té 5 habitants, el Barça, evidentment, acompanyat de Juventus, City, Bayern de Munic i Paris Saint-Germain, que, per tant, no podran ser rivals del Barça en aquesta ronda de vuitens de final. El bombo dels segons... Ja tenim dos equips. Un no es podrà enfrontar al Barça, perquè és el Madrid. Per condicionant de país, no podrà haver-hi un clàssic en el sorteig de vuitens. I l'altre és el Tottenham de José Mourinho, que sí, és rival potencial del Barça en aquests vuitens de final. Per tant, podríem veure a José Mourinho de retorn al Camp Nou en una teòrica eliminatòria Tottenham-Barça. De la jornada d'ahir ens queda un equip penjant, que és el Leipzig alemany, que ja sap que estarà als vuitens de final, però que depèn dels marcadors de l'última jornada per saber si ho farà com a primer o com a segon de grup.
Uh-huh. Encara li pot tocar com a segon de grup algun coco al Barça. Crec que el Liverpool, per exemple, pot ser segon de grup encara.
Podria ser segon
de grup. L'Ajax o el Chelsea poden ser segons de grup, també.
Efectivament, encara, eh? Si el València és capaç de guanyar a Amsterdam, l'Ajax podria ser... El València passaria com a primer de grup, per tant, podria ser que l'Ajax acabés segon, tot en funció del que fes a l'altre partit el Chelsea. Els holandesos podrien quedar eliminats i Ajax o Chelsea podrien ser rivals del Barça. I cal veure què és el que passa en el grup del Liverpool, on el Liverpool no està en hores bones. Això sí, amb un puntet més ja passa a la propera ronda. I el Nàpols també podria ser un rival potent del conjunt del Barça. I cal veure què és el que passa en el grup del City, on els altres tres components d'aquest grup, tots tres tenen opcions de classificar-se per la ronda de vuitens de final.
Recuperem algun document de Valverde de després del partit. Va treure pit per la classificació com a primers de grup.
Estamos en el peor grupo del, o el grupo más difícil de la competición, bajo mi punto de vista, y un año más, faltando una jornada, estamos clasificados. Para nosotros es importante, hemos sufrido en esta Champions, es verdad. Ha habido partidos que hemos empezado perdiendo aquí con el Inter, partidos fuera de casa en los que hemos sufrido mucho. Pero bueno, llegamos a este momento en el que el último partido ya estamos como primeros de grupo, y para nosotros, para nuestra gente, eso significa mucho. Yo creo que también, salvo quizá los últimos 10-15 minutos que nos hemos descolocado un poco, el equipo ha hecho un gran partido y contentos de mirar adelante.
També Valverde va parlar de la connexió Messi-Griezmann, que ahir va funcionar.
Al final, los jugadores que son buenos siempre se entienden y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor. Al final es... Alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo. Al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así. Entonces es una cuestión de tiempo, porque al final nos vamos a engañar. Leo es un extraordinario pasador, parte de finalizador y etcétera, etcétera. Y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien. Solo hay que encontrar el timing adecuado para eso. Y ya está. Y con el tiempo, pues eso irá mucho mejor.
També d'aquesta connexió en va parlar l'Englet i també de la lesió de Dembélé. Sens dubte, la mala notícia de la nit.
Bueno, es un buen momento porque ya los tres han marcado. Leo ha dado una asistencia a Antoine, ya no podéis decir nada. Y estamos muy contentos porque han hecho todos un partido muy bueno.
La mala noticia, Clemen, es la lesión de Dembélé, la tercera esta temporada. Le hemos visto frustrado, resignado. ¿Cómo estás? ¿Has podido hablar con él? Porque ha salido muy motivado y se ha tenido que retirar.
Me da pena porque él intenta siempre llegar lo más fresco posible durante los partidos. Sale llorando del campo porque le toca, porque es una persona que tiene el fútbol en el corazón y cuando no puedes jugar por lesión siempre te duele.
Oli, sabem que Dembélé està lesionat, el que encara no sabem exactament és què té.
No, perquè des del Barça ens diuen que el comunicat mèdic oficial serà demà. Sí que ens ha dit que avui ha estat sumès a proves, no com aquell dia que va sortir doncs, de viatge a veure la seva família. Avui, des del club, ens diuen que li han fet les proves, però que demà hi haurà més exploracions a Dembélé, de manera que fins demà no donaran el comunicat oficial. Sí que és veritat que porta moltes lesions, 9 des que va arribar al Barça, i 3 lesions aquesta temporada ja a l'equip de Valverde, amb 6 partits que s'ha perdut per culpa de les lesions.
Avui toca la va a consulta al nostre afició de capçalera, Lluís Puig. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. No hi ha manera amb Dembélé, eh?
Sembla que no, eh? Sembla que ara que vol, no pot, eh?
Sí, sí.
Això va així.
Sí, la més grossa, recordem-ho, tot arrenca en aquella famosa lesió del camp del Getafe, que va ser el bíceps femoral de la cama esquerra. Després ha anat alternant lesions cama dreta, cama esquerra, aquesta última és a la dreta. Potser no totes, però segurament moltes d'aquestes estan relacionades unes amb les altres, no?
La meva teoria és que sí, tot són hipòtesis, no? Però la lesió que el 2017 es va fer és una lesió greu, que va requerir intervenció i que va tenir el major temps de recuperació, i en aquest sentit ha anat alternant, i allò que diem, no? Ara, per exemple, s'està lesionant la cama contralateral, no la cama operada, que probablement sempre la carregui una miqueta més, i que en aquest sentit, doncs, quan està en un bon moment en el qual doncs, s'ajunten molts factors, no? Ha estat entrenant molt bé darrerament pel que explicava, el fet ho demostra que el posaven ahir de titular en el lloc de Griezmann, s'hi juga moltes coses, el seu ex-equip, tensió afegida, ex-companys, xiulets, i bé, i en una jugada que sembla que no hi ha cap cosa de l'altre dijous, doncs de cop i volta es queixa i es tira a terra i li entra una altra vegada. Doncs.
El que sobta, Lluís, és que fins ara no hi ha així comunicat oficial, perquè ens han dit que sí que li han fet proves avui, que li faran més proves i que el comunicat serà demà.
Això sí que sembla que, de moment, aquest hermetisme, no sé si hem d'estar animats o hem d'estar més desanimats, però en aquest sentit doncs, potser no deuen encara tenir un diagnòstic del tot cert. Tot deu fer pensar pel que es tocava i, a més, analitzant una mica les imatges, semblava que es tocava les dues cuixes com per comparar, no? I que, en aquest sentit, doncs, segurament serà una lesió muscular del bíceps femoral, que és el que més es lesiona, de la cama dreta.
Però ell va sortir caminant sense problemes, sí, aparentment, eh? Primer, aparentment. No sé per què es treu les botes, primer, a lo millor de ràbia i tal, i estava allà mig, doncs, enfonsat, no? Sí, però després surt caminant.
Sí, sí, entenc que ell ha notat alguna cosa, perquè des del moment que es treu les botes i les tira a terra, i, bueno, i es queda així amb aquesta posició de frustració, no?, entenc que ha notat que alguna cosa no rutlla, està claríssim, i es torna a tocar i així, però sí que és cert que pot sortir i no surt excessivament coixejant, que pot fer pensar doncs, de ser optimistes i que no sigui gran cosa, però el que dèiem al principi, no? És un jugador que d'alguna manera, doncs, a l'haver tingut aquella greu lesió, sempre pot tenir aquestes sobrecàrregues que es poden traduir en petites lesions i a vegades amb lesions més grans.
No? I no va ser un sprint, una carrera, com per exemple a Vigo. Recordaràs a Vigo, el primer minut de partit, una carrera i es va trencar, no? Aquí va ser una jugada per la dreta, s'entren i no sé què passa, cau malament i tal, i és quan es trenca.
Exactament. El que sí que és veritat és que no sabem si abans, analitzant tot el... si l'analitzéssim amb ell acuradament, si va fer algun sprint o va fer alguna altra jugada prèvia que li molestés. Però jo sí que he estat passant la jugada diverses vegades i l'he estat observant, i si us hi fixeu, com bé dius, és una centrada i ell es fa com que salta i com cau trepitja com malament amb el peu esquerre, amb la cama esquerra, i la dreta en tot moment, des de l'arrencada que fa, ja no la recolza. O sigui que ja és com si ja hagués notat la punxada abans o així, vull dir que fins i tot Valverde comentava que li he llegit que semblava que havia sigut a la caiguda, no?
Sí.
I que havia notat alguna cosa.
Una última cosa, Lluís, al marge dels motius fisiològics d'aquestes lesions, d'aquesta sèrie de lesions de Dembélé, a les tres hi pot tenir alguna cosa a veure? Ja ho hem comentat alguna altra vegada, però el fet del que va costar, el fet de que no acabi de donar rendiment, de que no pugui jugar en continuïtat, tot això el pot estar afectant també?
Jo estic convençut que sí. Estic convençut que sí, és més, i ho deixa molt palès ell, en el sentit de que fa pocs dies va fer declaracions dient que estava entrenant molt bé i que es sentia molt bé, amb bones sensacions, i que havia com reorganitzat una miqueta més la seva vida. I penso que en aquest sentit doncs, se li està donant una oportunitat d'or ahir, a més amb els partits que venen ara, i que hi havia molts factors, no? El factor tensional del partit per fer-ho molt bé, de cares als partits que venen, els excompanys que estaven allà, tot plegat, no? I ell té ganes de fer-ho bé, i és allò que deia al principi jo, no? Que a vegades, com més vols fer-ho, és com menys et surt, o potser ara vol i no pot, no? Vull dir, alguna cosa no acaba de rutllar, no? Però que segur que aquesta tensió afegida hi és, i jugues més engarrotat, i jugues més, doncs això, més tensionat.
Lluís Puig, gràcies per atendre'ns. Com sempre, una abraçada forta, eh?
Una abraçada, igualment.
De seguida, Esports Cope, l'anàlisi del partit amb Manolo Márquez.
Esports Cope.
Estàs informat.
El VAR lo cambia todo. Berti o falso. Tener la mejor asistencia en carretera también. Por eso me gusta Berti. Bueno, y porque te dan también el mejor precio posible sin negociar. Entra ahora en berti.es y calcula tu seguro.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Tres i 29 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Analitzem alguns detalls del partit amb el nostre analista Champions, el Manolo Márquez. Hola, Manolo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona primera part del Barça, sobretot la primera part. Després ja la segona el ritme va caure molt. I de Salvador Borussia, no?
Sí, bona primera part del Barça, tal com tu dius. I, bueno, el Borussia, la veritat és que jo penso que arribava... Bueno, jo... La realitat, arribava en el pitjor moment, fins i tot amb l'entrenador discutit. I, bueno, va deixar el Jadon Sancho a la banqueta, no? Una mica ja una declaració d'intencions del que venia a fer aquí, intentar aguantar la primera part, a veure si a la segona part, doncs, amb l'entrada de Sancho, doncs, agafava alguna contra o alguna cosa d'aquestes. Però, bueno, la veritat és que el Barça va sentenciar amb una bona primera part i la segona, doncs, es va dedicar a viure de rendes fins al 3-0, no?
La millor notícia del partit, al marge de la classificació, és que la connexió aquesta Messi-Griezmann, de la que tant hem parlat, sembla que comença a rutllar?
Bueno, sí. Sí, algun dia havia de ser. Són dos grans jugadors. Messi, és, ja ho vam veure, un gol, dos assistències. Quan Messi està bé, el Barça puja moltíssim el seu rendiment. També és veritat que quan juga contra equips d'aquests, aquest equip alemany és un equip que intenta jugar, és bastant combinatiu, encara que no estiguin bé ara, i potser a nivell defensiu no és un equip excessivament dur, no? Llavors això permet encara més destacar a jugadors com Messi, no? I bueno, és evident que el passe que li fa Griezmann doncs és una bona desmarcada de Griezmann i un gran passe de l'argentí. Sí, i podríem dir que sí, que no, que va ser pràcticament... Bueno, no pràcticament, diríem que va ser el millor del partit d'ahir, tot i que col·lectivament, evidentment que el millor és haver ja quedat primer de grup i oblidar-te de la Champions fins al mes de febrer o... No, és?
Febrer.
I no jugar-te a San Siro amb l'Inter, que a més en aquest moment té dos jugadors, els dos davanters, Lautaro i Lukaku, que estan en un moment extraordinari.
Però aquesta connexió que deia el Joan de Griezmann i Messi és més fàcil quan jugues al contracop. És a dir, quan ja a la segona part estàs 2-0, és més fàcil aquesta connexió.
Sempre.
Que no pas elaborar i connectar per arribar i tal quan va 0-0 i tal, no?
Perquè
per obrir el marcador.
Perquè Griezmann està més acostumat a jugar a l'espai, segurament.
Exacte. Clar, el passe és una clàssica jugada de contraatac, no? Amb l'espai per davant, un 2-0 al marcador, els alemanys obligats a anar-se'n cap a dalt i evidentment és quan tens espai. Llavors, evidentment que els grans jugadors es veuen sempre, però en aquests amb més espais, més avantatge tenen, evidentment.
Per mi una nota positiva també és posar com a titular a Rakitic.
Pues, i a més inesperada, no? Ara, Valverde té aquestes coses, no? Que a vegades va una mica com per etapes, no?, amb jugadors. Ara sembla que Artur, el brasiler, ha sortit de l'equip i bueno, és veritat que Rakitic crec que era la segona titularitat en tota la temporada, si no
correcte,
vaig equivocat.
Correcte.
I la veritat és que, bueno, Rakitic va donar el mateix rendiment professional de sempre. És veritat que quan marxa del camp, jo em fixo que amb aquests detalls intenta evitar una mica l'entrenador, però
la veritat... No es miren.
No, però la veritat
és que... A Carles Naval sí, però a Valverde no.
Exacte, sí. Li va donar la mà al delegat. Però, bueno, Rakitic, jo penso que sempre és un jugador que ha complert i sempre demostra la seva professionalitat. I és un jugador encara jove, de 31 anys, sembla que encara té futbol, sigui aquí o sigui a un altre lloc.
Donada l'absència de Bussi, qui mig del camp posaríem al Metropolitano?
Ja, jo aquí tinc el dubte entre Rakitic i Arturo Vidal, a veure qui acompanyarà a De Jong, està claríssim. Podrien ser els dos que jo he dit, o perquè està clar que Sergi Roberto no el pot avançar, no està Semedo. Llavors podrien ser els dos o podria... La veritat és que és difícil arriscar, però els dos...
Jo crec que De Jong, Rakitic haurien de jugar i després és Artur o Arturo Vidal.
Pues segurament.
I qui seria? Qui seria el millor?
Ah, per mi?
Sí.
Jo... S'ha de veure els estats de forma. Jo sóc més partidari d'Artur que d'Arturo Vidal, perquè és que si no és un mig del camp... home, també té arribada, és un mig del camp molt físic, però potser amb l'Atlètic de Madrid també necessita el Barça tenir una miqueta més la pilota, no? I potser pues, Artur seria, diguéssim, el De Jong, m'imagino, passaria al lloc de Busquets, o el mateix Rakitic, perdó, jugarien al mig centre... jo quasi apostaria més per Artur, però no em diguis per què, crec que serà al revés, crec que jugarà Arturo Vidal.
Molt bé. Veurem. Manolo, un plaer, gràcies com sempre.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Al marge de la victòria del Barça i la classificació, Gil, que més ens deixa la cinquena jornada de la Champions ahir?
Un bon partit, entretingut i amb alternatives a més talla. València 2, Chelsea 2, comença marcant el València, remunten els anglesos, Parejo falla un penal o l'atura Kepa Arrizabalaga i Bas es treu de la màniga una centrada xut que deixa el València viu. però obligat a guanyar el camp de l'Ajax a l'última jornada. Amb tot, el tècnic Albert Celades valorava que l'equip C arribi viu i amb opcions, depenent de si mateix, a aquesta última jornada de la fase de grups.
La sensació en el vestuario no es de alegría ni de victoria moral. La sensación del vestuario es de que hemos perdido una oportunidad muy buena. Yo creo que llegar a la última jornada, dependiendo de uno mismo, no está mal. Vamos a jugar contra un equipo muy, muy bueno y iremos allí con la ilusión y con la ambición de poder ganar. No nos vale otra.
L'altre partit del grup del Barça ens deixa una anècdota VAR. A tu que t'agrada molt el VAR.
A mi sí.
Sí, doncs jugada d'errada en la sortida de pilota del Slavia. Estava ja el marcador 0-1 a favor de l'Inter de Milán. L'Inter acaba la jugada amb gol després de l'assistència de Lautaro Martínez a Lukaku, però l'àrbitre de VAR revisa la jugada, veu un possible penal de De Vrij sobre Olayinka, crida a l'àrbitre de camp, Simon Marciniak, va veure el monitor i diu no, anul·lo el 0-2 i xiulo penal a favor de l'Eslàvia de Praga. Comeback a tota la jugada, un penal que, de fet, provisionalment li valia al conjunt de la República Txeca l'1-1. Després l'Inter va acabar imposant la seva llei per anotar l'1-3 i definitiu que fa que els dos punts viatgin cap a Itàlia. Els tres punts, millor dit. Els patiments del Liverpool, ho dèiem abans, Mertens al minut 21 avançava el Nàpols a Anfield. Lovgren, a la sortida d'un corna, com no, a la sortida d'un corna al minut 65, posava el Liverpool 1, Nàpols 1, combinat amb el Genk 1, Salzburg 4. El Liverpool necessita puntuar davant del conjunt austríac si vol estar als vuitens de final o que el Nàpols perdi, molt improbable, davant del Genk. I el grup G, Leipzig 2, Benfica 2, va rescatar un punt al conjunt alemany en el 96 de partit per quedar-se pràcticament classificat, però a les portes de veure si és primer o segon de grup. Zenit 2, Olympique de Lyon 0, per tant, tot pendent la composició final del grup de l'última jornada.
I abans del debat, Oli, per si algú no s'ha enterat encara, aquesta tarda, a partir de 6:45, en un hotel de Barcelona...
Al carrer Pau Claris.
Parla Robert Moreno.
Parla Robert Moreno. No sé si al final hi haurà preguntes o no preguntes, però el comunicat oficial del gabinet d'advocats que porta el tema Robert Moreno deia... compareixença de Robert Moreno a 6:45 de la tarda, com deies, sense preguntes. A mi m'agradaria que Robert Moreno hagués convocat a la premsa per fer preguntes, i no aquí a Barcelona, sinó a Madrid. És a dir, el Cideu, i a més ho va dir en el darrer comunicat escrit, el Cideu, la compareixença de premsa, la roda de premsa del partit del Metropolitano, el Cideu a la premsa de Madrid, que segueix la selecció espanyola de futbol, i a més, doncs, es sometria a les preguntes de la mateixa gent que ha preguntat a Luis Rubiales i a Luis Enrique. Sí. I si algú d'aquí, de la premsa de Barcelona, vol anar allà a Madrid, doncs em sembla que estaria força bé els corresponsals d'allà, no? Però em sembla que Robert Moreno hauria d'acceptar preguntes i, a més, fer aquesta roda de premsa a Madrid. Però bé, sí. Hi serem allà.
Ho comparteixo, sí, i sentirem el que tingui que dir amb molt interès Robert Moreno aquí a Barcelona.
Que, per cert, hi havia la possibilitat, finalment et dic el cartell per la jornada del dia 5 de desembre, a 6:45 de la tarda, també a 6:45 de la tarda, a l'Auditorium de Mediapro, de la presència de tres entrenadors, dels amics de Johan Cruyff i la Fundació Cruyff, no? I al final hi seran Ronald Koeman, Roberto Martínez i Vicente del Bosque. És veritat que en un principi estava Robert Moreno com seleccionador d'Espanya, però després, quan va ser destituït, han canviat Robert Moreno per Vicente del Bosque.
De seguida el debat.
Mundo Deportivo t'ofereix la manta polar oficial del Barça perquè gaudeixis de tots els seus partits aquest hivern. Una exclusiva manta polar amb un disseny únic inspirat en la nova equipació de quadres del Futbol Club Barcelona. Cartilla dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre, només amb Mundo Deportivo.
A Gralla Motors, el teu concessionari Skoda Granollers i Comarca, sabem que tot és qüestió de feeling. Quan alguna cosa t'agrada, t'agrada de veritat. Ningú et farà canviar d'opinió. Gralla Motors, a Granollers i Comarca, et presenta el nou Skoda Kamiq, el tercer SUV de la marca txeca. Ja el tens a Gralla Motors per veure'l i provar-lo. Perquè és qüestió de feeling. Gralla Motors, Skoda Granollers i Vallès Oriental. Més info a skodagranollers.net.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, debats, informació...
Juanma Castaño, buenas tardes.
Hola, Joan, muy buenas.
Felicidades, ¿eh?
Gracias, a ti también, que nos lo curramos todos. Es el éxito de todos los que trabajan en deportes en la cadena COPE.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Debat amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Sí, tot bé.
Perfecte. Millor que Dembélé, no?
Bueno, no, millor que Dembélé no, que Dembélé viu molt bé.
Tu també, Júnior. Tu també vives bé.
Tu també i estàs més fort físicament.
Clar.
Bueno, això de fort físicament sí, veus? Però bueno, otra cosa, Oli, és la imatge...
No, i feliç, i feliç.
Que despliego, no, feliç, sí, jo sempre soy feliç. Tengo una gran família, una mujer espectacular, unos
niños
espectaculares...
Bueno.
¿Qué más le puedo pedir a la vida, no? Un poco... Bueno, siempre se puede pedir un poco más, pero hay que saber conformarse con lo que tiene uno. Que estoy feliz, hombre, que estoy feliz. Y Dembélé podría estarlo mucho más. Sí. Podria.
Sí, sí. Sí, perquè és una pena, Dani, ahir veure-la allà a terra, l'home, com es treu les botes, com se'n va desconsolat del terreny de joc. Sí. I ara parlàvem amb Lluís Puig, fisioterapeuta, sí. I deia, segurament en algun moment de tot aquest procés amb ell li ha faltat posar una mica de la seva part, però la sensació que ell tenia, diu, és que ara vol i no pot.
No, totalment. Evidentment, ell ho sap millor que jo, però és la sensació que transmet. I més enllà d'això, més que la lesió és el gest, no? El que tu has dit, com es treu les botes, com se'n va, no plorant, però mig plorant, i amb aquesta cara de hòsties, que tot em surt malament, fins i tot quan ho faig bé, no? Per dir-ho així, o quan intento posar les coses en ordre i tal. I jo no puc treure'm del cap tampoc aquesta dada de que abans d'arribar al Barça no tenia cap mena de lesió, que en 2 anys a Dortmund i a França va estar 10 dies de baixa, em sembla, o 13, tal, i ara aquí porta 300 ja, gairebé, 255, no sé quants. És una bogeria.
Sí.
Dani, Dembélé per mi és un exemple per les futures generacions en tots els aspectes, i no només pels futbolistes, sinó pels clubs. Del que pots fer amb un xaval jove, 19-20 anys, que els hi poses contractes per sobre del seu valor... que no són capaços d'assumir ni els diners que comencen a ingressar, ni l'estil de vida, ni el nivell de vestidor, i que si no tenen algú al costat adequat, doncs pues, es poden descarrilar. I crec que el que heu dit al principi, no? que ara ja no és una cosa de que sigui responsable amb la vida que porta o amb la seva preparació física, no? Sinó que tot el que no has fet abans ara no ho pot solucionar amb un, dos, tres mesos, no? I ara és un fet de... ja no és de no voler, sinó de que no pots, no?
Però és molt jove, jo em nego a donar per dura la carrera. O sigui, potser estarà un any...
En absolut, però... O sigui, rebatim el que hem dit, no? Estava a Alemanya, portaria la vida que portaria, però no tenia aquesta...
Una altra exigència, no?
Sí. Ah, exacte. Sí, sí. Arribes aquí, passes a guanyar 4 o 5 vegades més del que guanyaves allà, estàs a una ciutat com Barcelona, amb totes les tentacions que té, a un vestidor com plegat d'estrelles, on vols estar al nivell ja no esportiu, sinó social, i et pots oblidar que la primera prioritat d'un futbolista és el futbol, la segona és el futbol, la tercera és el futbol, i la quarta, doncs, bueno, potser és, semblarà molt heavy el que diré, però potser la quarta és la família i la quinta la vida social.
Mm-hmm. La bona notícia, Dani, és que la connexió aquesta Messi-Griezmann ahir va funcionar bastant bé. Ara a veure si té continuïtat, però jo sí que vaig tenir la sensació de que també fins i tot a Messi el vaig veure amb una altra actitud, sí, amb Griezmann.
És que la connexió, no ens enganyem, vull dir, la connexió Messi-Griezmann, igual que la connexió Messi qui sigui, depèn de Messi. O sigui, si Messi vol, Messi pot entendre's amb tots els futbolistes del món que més o menys parlin el seu idioma i que siguin tècnicament que estiguin al nivell. Però el que era interessant d'ahir no era veure que Griezmann busqués a Messi, perquè és que Griezmann l'ha buscat molt a Messi. El que era interessant d'ahir és que Messi buscava Griezmann, és que li va fer un parell de passades, d'assistències, la del gol i abans una obertura a l'esquerra molt bona, i això és el que importa, que Messi, tampoc vull utilitzar termes com adopti o accepti, però bueno, que abraci la possibilitat que Griezmann forma part dels seus també, que no és només Suárez y Neymar y ya está, y no existe res más, sino que también hay otros jugadores más que esto lo hacen.
No, pero yo lo que decía Manolo Márquez es que es mucho más fácil esa conexión cuando juegas al contragolpe y vas ganando 2-0. Entonces, sí. Si está Griezmann, se la da Griezmann, y si está Dembélé, se la da Dembélé. Y si está Ansu Fati, se la da Ansu Fati. Es decir, estaba en contragolpe y estaba en desventaja en la defensa del Borussia Dortmund. Otra cosa es elaborar, ir 0-0 y jugar y tal, y generar ocasiones. Es mucho más difícil eso.
Sí, sí, es verdad. Pero el dia de l'Inter, perdona, Júnior, no sé quin dia era, però un dia al Camp Nou de Champions, crec que era el de l'Inter, hi ha una jugada que és que està sol, Griezmann, sol, a l'esquerra, i Messi envia la pilota al pal perquè se la vol jugar i perquè no li vol donar. Vull dir que hem avançat, encara que sigui el contraatac, però crec que hem avançat una passa més.
Sí, el que jo anava a dir és que, evidentment, el partit d'ahir ajuda per les facilitats que dona el partit en si, però crec que ha hagut d'haver una xerrada interna o personal, segur per intentar que hi hagi comunió, no? I després que evidentment ahir és un d'aquells dies on bueno, el futbolista és un dels pocs esportistes que està acostumat a jugar i a treballar amb dolors, i ahir donava la sensació que el Messi es trobava pues, en un d'aquells dies que no et fa mal res, et trobes en forma, has estat entrenant i a sobre et donen espais i és aquell dia que el futbolista es troba perfecte i s'ho passa bé el camp i bueno, i vam veure el resultat.
I en aquella
falta
banquillo...
gràcia et deixes de mals rotllos amb companys i tal, simplement vas a disfrutar.
Perdón, Junior. ¿Quién dejaría ser el banquillo en el medio campo en el Metropolitano?
Las cuatro opciones son Arturo Vidal, Rakitic, Artur o De Jong. No, una a la banqueta.
No, a ver, te digo quién no dejo en el banquillo, si quieres.
Bueno, es igual.
Sí, no, De Jong juega.
Fem-ho al revés. Fes al mig del camp.
De Jong juega. Busquets juega, pues entonces...
No, Busquets no.
Busquets ah, bueno. Está sancionado.
Sí.
Entonces, perdón, ha de quedar fuera. Está Rakitic, De Jong, Arturo Vidal y Artur. ¿Quién queda fuera?
Al que yo faría Artur. Es... Sí, pues eso es al que yo creo que fará Valverde. Sí, yo al que yo faría es Rakitic, sí, De Jong y Artur. I el que crec que farà Valverde és Rakitic, De Jong i Arturo Vidal.
Que és el que tu faries també, no, Junior?
A veure, no sé si és el que jo faria. El que sí que sé és el que farà Valverde, que és deixar a l'Artur fora.
Ja.
Sí, sí.
Però també, i que no serveixi de precedent, haig de donar una llança en favor del míster, i és que si l'Artur es vol guanyar la titularitat o jo què sé, o el positivisme dels que analitzem els partits i inclús el propi tècnic, ha de fer alguna més que assegurar una passada.
Molt bé. Aquí deixem de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Adéu.
El Black Friday ja torna a ser aquí. 50% de descompte en totes les tarifes del periòdico. Gaudeix de tots els avantatges al millor preu només aquesta setmana. Entra a subscripcions.elperiodico.cat o truca al 902 14 33 00.
El próximo 1 de diciembre el Osasuna visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Porque si algo bueno tiene el fútbol es que cada semana tenemos una nueva oportunidad para seguir luchando y cambiar esa dinámica sumando los 3 puntos en casa. Para ello te necesitamos el 1 de diciembre a las 4 de la tarde. Español Osasuna en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Oh, make me over. Diumenge a l'Osasuna, però avui a partir de les 7, Ferencváros Espanyol. Partit d'Europa League, l'Espanyol està primer de grup, ja està classificat per la següent fase de la competició. Machín té clares les prioritats.
Todos lo que queremos es ganar, pero si me das a elegir entre ganar hoy o ganar el domingo, te pongo hasta algo de dinero en la mesa, no mucho, pero algo de dinero en la mesa para que ganemos el domingo, que es un partido súper importante dentro de los objetivos, porque el objetivo de pasar la fase de grupos ya lo tenemos hecho.
Javier de Aro, Hungría, Budapest, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, es que está clarísimo, ¿no?
No, yo creo que es el titular de la semana. Yo también firmo lo que dice...
Tú también pondrías dinero.
Sí, le daría dinero.
El titular, dinero. Javier, el titular sería que hubiera dicho lo contrario. Eso es
sí,
normal.
Pero yo creo que también es... A ver, pero no es normal que un entrenador también lo diga. Y eso también es cierto, que a veces los entrenadores callan mucho y Machín creo que ha sido muy sincero ante un partido como el de hoy, donde nos jugamos posiblemente ya ser primeros o no, donde van a jugar gente muy, bueno, no habitual, con bastante gente del filial, donde además Granero es baja también porque tiene fiebre, ayer ya no entrenó en la última sesión, y donde está lloviendo, donde el ambiente es para que el Ferencváros gane, ya que se está jugando la opción de ser segundo, y como mínimo la única alegría que se han dado algunos pericos es que casi 500 socios simpatizantes del Español van a estar aquí en el Grupama Arena para apoyar el equipo. Yo siempre he dicho que la Europa League no hay que tirarla, y afortunadamente no la tiramos y estamos en 16avos de final, pero que es prioritario, por supuesto, el partido del domingo contra Osasuna. El problema es que tampoco puedes perder una racha de 25 partidos sin perder en Europa, volver a perder otro partido, porque la dinámica del equipo mentalmente es muy complicada. Y esto es la verdadera historia de este equipo esta temporada, que el problema no creo que sea de plantilla, aunque sí que es verdad que faltan jugadores arriba, eso es cierto, por la mala planificación, pero hay un problema mental absoluto de falta de confianza por parte de los jugadores.
¿Me das un posible 11? A ver cómo suena.
A ver, te voy a dar uno y mañana, si queréis, lo analizamos en los que me he equivocado.
Vale.
Diego López en la portería, con Corchia, Lluís, Yago y Didac como los tres centrales en la banda Pedrosa. Dentro del campo para Paul Lozano, Iturraspe y Melendo. Arriba, Campuzano y Moja.
Mucha gente de casa, ¿eh?
Sí, por eso te digo que va a ser como el filial de hace unos años. Si quitas a Didac, es el equipo de la pasada temporada que estuvo a punto de subir a segunda en menos, bueno, si en la última jornada no hubiéramos cometido el error que cometimos en campo del Valencia Mestalla. Así que es un equipo BBB, pero que creo que está capacitado para, como mínimo, empatar el partido y dar ese punto que posiblemente nos dé la primera plaza de grupo.
La cita 18:55, ¿qué hora arrancas tú?
A las 6 de la tarde, y no sé si en el día de hoy los que quieran también ver el partido por televisión lo podrán escuchar a través del audio de Tiempo de Juego y de Tiempo de Español.
Que, hombre, muy bien, ¿no?
Hubo un día que se pudo hacer
el
la segunda parte,
goles.
¿No? Sí, ese día lo escuché.
Sí, la segunda parte, pero hoy creo que a partir de las 7 es posible, bueno, es posible.
¿A quién hay que llamar?
No, creo que está llamado ya, Manolo.
Ah, ya está, bueno, pues ya está listo. Venga, bueno,
habrá que comprobar que es así, entonces.
Exacto, habrá que comprobar si es verdad o no es verdad.
Yo estaré atento, no te preocupes.
Lo tendré en mi mente.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Suerte.
Gracias, buenas tardes.
Fincha aquí al fútbol.
Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia. 2, 1, 0.
Y 25 años después, la Radio Deportiva Nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Salud y felicidad con los compañeros y con los oyentes.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ya, Carrefour.
Ahora, ¿ganas de Black Friday? En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a 469 euros y hasta un 50% de descuento en cientos de artículos de electrónica, videojuegos y electrodomésticos hasta el 1 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Parlem de bàsquet, a 5 minuts per les 4 de la tarda, Albert, que volia comentar una imatge que m'ha cridat molt l'atenció, que és la dels jugadors del Barça de bàsquet veient el partit d'ahir de l'estadi del Camp Nou des de la tercera graderia.
S'ha fet molt viral, sembla que estiguin al Palomar i algú pensa, home, els jugadors del Barça de bàsquet no poden o no volen anar a la llotja. No volen anar a la llotja. Primer hem de dir que són uns seients, és tribuna superior, per si algú ens enteni, el Manolo i tu, que controleu molt bé l'estadi, és just a sota de les cabines de premsa. Són uns seients que es diuen Observer Seats, i la història és la següent. Ahir l'entrenament del Barça de bàsquet va acabar a les 8:40. Va acabar a aquesta hora perquè Pesic volia anar al futbol. Pesic i el seu staff, que Pesic és habitual, del futbol del Camp Nou, van anar a la llotja. Pesic i el seu staff. Els jugadors, dies abans, van mostrar el seu interès, van anar-hi tots, excepte Pau Ribas, que tenia un compromís personal. Els hi van dir, voleu anar al futbol? Va arribar l'equip a l'Entesa que volia anar al futbol. Els hi van dir, perfecte, a la llotja no s'ha de venir amb tratge, però sí una miqueta mudat, i s'han de mantenir les formes. Llavors, els jugadors van dir, mira, l'entrenament acaba gairebé a les 9 de la nit, no ens dona temps a acicalar-nos, que diria el clàssic, i, a més, volem viure en plenitud el partit. Per això són els jugadors qui opten per aquesta part alta de la tribuna.
Mm-hmm. Et toca davant Mirotić, el Camp Nou, i estàs mort.
Sí, aquesta és una altra. Jo no sé si li han fet un favor a més d'un. Et toca Pustoboy, que és un 2,15 i més, i jo crec que no, jo crec que vas a reclamar el preu de l'entrada ahir del Barça Borussia Dortmund. S'ho van passar en gran, i crec que els aficionats
les imatges, sí,
també, perquè a la sortida molts jugadors del Barça bàsquet es van aturar el temps necessari i suficient per fer-se fotografies amb molts dels seguidors del Barça Futbol, que ho són també, si no abonats, del Palau Blaugrana.
Escolta, bona victòria de l'Uni Girona a l'Eurolliga.
Bona victòria, és la segona de la temporada Europa, és a més una victòria de prestigi, aquest 79-61 davant el Dinamo de Kursk, amb 23 punts de la nord-americana Britney Sykes. En realitat, quatre jugadores de l'Uni Girona van estar amb 10 punts o més. És el segon triomf a l'Eurolliga, com et dic, després de 5 jornades. Una victòria que permet l'Uni, això és important, abandonar la cua del grup B. Ja no és cué del grup B l'Spar City Leaf Uni Girona. D'inici parcial 6-0 de sortida, bona defensa que va evitar que el conjunt rus no trobés els punts fins al minut 5 de partit, i 44-36 al descans. Parla Maria Araujo, jugadora de l'Uni.
El público ha estado perfecto. Al final, cuando nos lo hemos necesitado, hemos estado ahí para dar un poquito de caña a los árbitros también, que al final nosotras no podemos. Así que súper contenta porque todo el mundo ya ha venido y encima pues, regalarles esta victoria.
Balanç 2-3, victòries derrotes per l'Uni. 3.000 persones a Fontajau. Propera cita, 5 de desembre, a Itàlia, davant el Famila Schio, a la ciutat d'Schio, que està al costat de Vincenza. Aquest nou partit, sisena jornada de l'Eurolliga per l'Spar City Leaf Uni Girona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabem amb una mala notícia. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La greu lesió de Ferrau al Barça de Futbol Sala.
Estarà fora de les pistes entre 5 i 6 mesos per una ruptura parcial del tendó d'Aquiles de la seva cama esquerra. Una lesió que va patir al partit lliguer contra Osasuna Magna. La seva reaparició no es produirà fins a finals de temporada. Un problema greu, donat que l'altre pivot del Barça, Esquerdinha, no tornarà fins probablement al mes de març. Així que el Barça de Futbol Sala no té més remei que anar al mercat.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Superstar. Vaig agafar una taula, se la vaig llançar i es va trencar. Vaig utilitzar les potes de metall per colpejar-lo. Després vaig saltar sobre ell un parell de vegades. Vaig agafar una ampolla de xampú i li vaig llançar la cara mentre intentava d'aixecar-se. Després el vaig agafar i el vaig colpejar amb l'escombra fins que el vaig deixar llest.
va ser la reacció d'una dona de Nova York quan va entrar un pispa a casa seva amb males intencions. Aquesta notícia aquí arriba a aquesta secció perquè la dona en qüestió practica el culturisme i té 82 anys.
Ah, amigo.
Amb 82 anys el va deixar a caldo el pispa. Última hora, Ballori. Mireia Belmonte, confirmada, estarà al preolímpic d'Amsterdam del 13 al 15 de desembre. Ha parlat el doctor Mir, ha dit que l'operació de Márquez ha estat menys agressiva que la que va patir a l'altra espatlla. Hi ha incidents a Porto amb ultras anglesos i de Bèlgica. El Chapecoense, 3 anys després del seu accident, perd la categoria. Baixa Sèrie B.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.